Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas Carbonell. Estrena de Laura Borràs com a presidenta del Parlament amb un discurs de forta càrrega política on ha presentat la 13a legislatura constituïda aquest divendres com la del punt d'inflexió per continuar avançant cap a la independència.
La legislatura que avui encetem ha de marcar un punt d'inflexió en l'avenç cap a la independència de Catalunya, perquè així ho han volgut i decidit més de la meitat dels ciutadans.
Borràs ha assegurat que treballarà per recuperar la dignitat del Parlament i per protegir-ne la sobirania. Ha reivindicat la presidència de Carme Forcadell, però no la del seu predecessor en el càrrec, Roger Torrent, la qual cosa no ha agradat als republicans. La nova presidenta, que ha sortit elegida amb els vots de Junts i Esquerra, però sense el suport de la CUP, presidirà una mesa on les forces independentistes ocupen 5 dels 7 càrrecs de l'òrgan de govern del Parlament. El PSC hi té els altres 2 seients, la vicepresidència segona i una secretaria. Els comuns n'han quedat fora. Un cop constituït el nou Parlament, comença el compte enrere per a la investidura del president de la Generalitat. La copaire Dolors Sabater ha assegurat que no els ha agradat com han gestionat Junts i Esquerra la designació de Laura Borràs i els ha recordat que són determinants per a l'elecció del nou president.
Les 9 diputades i diputats de la CUP tenim la clau per fer-ho possible. I aquesta és la clau que seguirem exercint. Hem deixat ben clar que els nostres vots no són un xec en blanc.
I els expresidents del govern espanyol, Mariano Rajoy i José María Aznar, han estat citats a declarar el dia 24 de març com a testimonis al judici sobre la Caixa B del Partit Popular. Aquesta serà la primera vegada que Aznar compareixerà davant un tribunal per donar explicacions sobre els diners en negre que rebia el partit que ell presidia d'empreses que, suposadament, es beneficiaven d'obra pública. Només una de cada 4 persones de més de 74 anys ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, un 24%, i un 6% d'aquest grup està del tot immunitzades amb les 2 dosis, un percentatge baix perquè no hi ha vacunes i que augmenta força entre els més grans de 80 anys en què estan immunitzats 2 de cada 3. Sentim Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària.
Sí que seria el criteri de la infermera per segons l'estat clínic de la persona, de la situació social. També si el poden portar un dia o un altre, doncs també ho tenim en compte, perquè el fet de que puguin venir al centre segurament també a vegades s'adelanta, perquè posar la vacuna Pfizer a domicili té la seva complexitat i moltes vegades ho estem agrupant a un dia de la setmana.
I d'aquí a 40 dies l'Estat haurà transferit a les comunitats els 7.000 milions d'euros, no se sap quants a cadascuna, per donar ajudes directes a pimes i autònoms afectats per la Covid. Són part dels 11.000 milions promesos fa dies per Pedro Sánchez i aprovats aquest divendres per un Consell de Ministres extraordinari. Les ajudes les podrà sol·licitar qui demostri una caiguda de facturació de més del 30% respecte a l'any passat. La producció franco-catalana Josep ha guanyat el Premi César a la millor pel·lícula d'animació a la 46a edició dels Guardons del Cinema Francès, que s'ha celebrat aquest divendres a la nit al Teatre Olímpia de París. La pel·lícula indaga la vida del dibuixant català Josep Bartolí, que va estar internat en un camp de refugiats francès a partir de l'exili de la Guerra Civil. La música del llargmetratge és de la cantant Sílvia Pérez Cruz i la narració de l'actor Sergi López. El productor ha dedicat el guardó a la memòria dels 500.000 exiliats republicans. Esports, David Ubach.
Tot apunta que dilluns que ve Joan Laporta presentarà els avals i passarà a ser nou president del Barça a tots els efectes. És el pas previ necessari per ser investit president ja dimarts o bé dimecres. Afegim que el Barça femení ja té rival de cara als quarts de final de la Lliga de Campions de futbol. Serà el Manchester City, amb el partit d'anada el 23 o 24 d'aquest mes i amb les blaugranes que hauran de jugar com a locals en camp neutral per les restriccions aèries amb la Gran Bretanya derivades de la pandèmia. L'Uni Girona ha guanyat el seu retorn a la Lliga Femenina de Bàsquet després del títol de Copa. Les gironines han superat l'Araski per 81-57 i són líders provisionals. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el duel entre el Barça i el Caldes s'ha saldat amb triomf blaugrana. S'han enfrontat primer contra tercer i els de Ducastro s'han imposat per 4-1. Afegim que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha caigut en el seu partit de la 23a jornada de Lliga. Els colomencs han cedit per 2-1 a la pista del Betis. I ara en vol el capità del Granollers, Marc García, ha anunciat la seva retirada per quan s'acabi la temporada per raons laborals.
Fins aquí les notícies.
Sí, sí, va néixer el 1991 aquesta cançó amb la Belinda Carlisle, que ha fet 62 anys, que és de Los Angeles, que va ser veu de les Go-Go's i va ser bateria de les The Germs. Ho sabíeu, això?
No, jo no.
No sabia.
No, Violeta?
No, no ho sabia. No?
Doncs sí, poc punkera en aquella època. Després va derivant i derivant la Belinda, no? I com que és una veu extraordinària d'una època molt interessant i, a més, va fer aquesta cançó d'un àlbum que es deia igual, Live Your Life, Be Free, i, a més, obre un programa que avui embarcarem en el context d'aquesta Setmana de les Dones a Catalunya Ràdio i a TV3, doncs endavant amb ella i endavant amb la Finestra Discreta. Bé, no oblideu la seva autobiografia gens convencional, Lips Unsealed. És una autobiografia on parlava de l'alcoholisme del pare, les depressions de la mare, els 30 anys de consum de cocaïna, ara el budisme, que és com s'acaben gairebé sempre aquestes històries quan no acaben malament del tot, i un matrimoni molt interessant. Casada amb Morgan Mason. Qui era Morgan Mason, o qui és? El fill de James Mason. I amb un vídeo espectacular que li va fer Nick Egan, l'home que va fer els vídeos dels Iggy Pop, dels Inks, d'Oasis, de Duran Duran, de Sonic Youth, de Mick Jagger, de Kylie Minogue, etc, etc, etc. Ai, per cert, protagonista d'un llargmetratge, Red Light Rings, amb Michael Madsen, Harvey Keitel i Roy Scheider. Queda dit. Benvinguda, Violeta.
Què tal?
Ja la podeu felicitar la setmana que ve, és el seu aniversari. Benvingut, Alfons.
Què tal?
Ja el podeu felicitar. Des de fa uns dies és un home diferent. Com aquest programa avui, que, donades les circumstàncies, començarà com començava un programa que vam fer a Catalunya Ràdio ara fa 2 anys, un estiu.
Totes som al cinema.
Així obríem aquell cinema que durant totes les setmanes de l'estiu ens va explicar, o ens va permetre explicar, o ens va permetre escoltar com explicaven tots els negocis del cinema, és a dir, tots els àmbits de creació, guió, fotografia, muntatge, interpretació, sempre amb dues veus femenines del cinema català, una de veterana i una de joveneta. Va venir Carme Elias, que per cert serà protagonista dels Premis Gaudí de la setmana que ve. Rebrà el Premi Gaudí d'Honor. Doncs bé, excepcionalment avui, la Finestra Discreta es transforma en la cinema una altra vegada, i aquestes 2 hores amb Sílvia Andrés, amb Víctor Esquirol, amb Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Violeta Covaxis i Alba Laguna, que vindrà després a obrir portes a les viatgeres de la nit, respondrem les vostres preguntes o les vostres curiositats. Per exemple, l'Àlex Frías, de Mèxic, que ens escriu de tant en tant i que diu...
De tant en tant, no falla mai.
Para nada no conozco el cabaret Barba Azul, que surt a la pel·lícula La Mami. Només de nom, ja que tiene popularitat i fama de muchos, muchos años en Ciudad de México, por lo que veo ahora ya tendrá fama internacional gracias al documental. No soy muy afecto a la vida nocturna, pero me interesa ver el filme. En cuanto lo haga, te envío mi opinión. Ja ho sabeu, si teniu preguntes que fer, si teniu suggeriments, reprendre'ns o aconsellar-nos o comentar o jugar al concurs del programa o demanar bandes sonores o senzillament formar part de La Cinema o La Finestra Indiscreta, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestrasr.
Me llamo Ada Kios Tripola. Tengo 21 años, la peor edad de la vida. Mi padre dibujó... la cabeza del rey en los billetes de a 10. Por eso siempre vivimos entre dinero, sin haberlo tenido jamás. Soy huérfana. Hace 3 años, mis padres tuvieron la idea de organizar una expedición alpinista para millonarios. Y desaparecieron en una grieta en el Mont Blanc. Murieron como habían vivido, por encima de sus posibilidades. No tengo hermanas ni hermanos. Puedo ir a donde quiera. Y vivir con quien quiera.
Sembla que expliqui la seva vida. Ahir va fer 70 anys aquesta dona. Algú recorda Dominique Sandà? No? No recordeu aquella bellíssima actriu francesa de família noble descoberta per Robert Bresson l'any 1969 a una pel·lícula que es deia Infant Douce?
Sí, ara sí.
Ara sí. Amb una filmografia espectacular dels anys 70 va fer El Conformista, va fer El Jardín de los Fins y Contini, El Hombre de Macintosh, Confidencias, Novecento, La Herencia de Ramonti, Más allá del bien y el mal, Un chambre en ville, i després va dir prou, s'ha acabat. Vaig a viure la vida que tinc prou pasta i no m'he de preocupar de res més. Bé, i va acabar fent Cabo Blanco, que era un homenatge horrorós a Casablanca amb Charles Bronson. riu.
Home, és que Cabo Blanco amb Charles Bronson sonava molt estrany.
I ella feia d'Ingrid Bergman. Bé, doncs, 70 anys de Dominique Sandà i avui ha fet 75 Liza Minnelli.
Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen.
¿Y ahora?
El Kit Kat Club. A una maravillosa artista. No solo es bella, tiene talento.
Y algo más que talento. Es tan encantadora. Ayer mismo le dije, te quiero para mi esposa. Y ella dijo...
¿Y para qué le hago falta tu esposa?
Ara us esperàveu que la Gemelli cantés la cançó de Cabaret, però no. Us canta la cançó de Midnight Cowboy, que és una manera diferent d'afrontar les circumstàncies. Bé, hi ha una curiositat a la vida de Liza Minnelli, i és que només va fer una pel·lícula que funcionés bé.
Cabaret.
I va guanyar l'Oscar. Totes les altres. Los aventureros del Lucky Lady, un fracàs. Nina, dirigida pel seu pare, un fracàs. New York, de Martin Scorsese. Ara és mítica, però en el seu moment no va fer ni un dòlar.
I que, per cert, la cançó original, recordem que surt d'aquesta pel·lícula i era d'ella, no de Frank Sinatra, com molta gent pensa.
És molt curiós que, no?, com aquestes grans icones que hi havia un moment en què potser no funcionaven en taquilla, no? Penso, per exemple, a Catherine Hepburn, no?, que quan començava deien
barí,
que era
verí
per la taquilla.
Verí per la taquilla.
Exacte, així és com li deien.
Bé, doncs així li van a tot. Després només va fer una pel·lícula que va funcionar, però ella no era la protagonista, que era Arthur, amb el Dudley Moore, i tota la resta, matrimonis, tots morts. Peter Allen, mort. Jack Ali Jr., mort. David Gerd, mort.
Potser ell és el verí per això.
Perquè... Però no per la taquilla. No, bueno, no. Per la taquilla també.
Però ella aguanta. I està molt bé sentir-la agraint al seu pare el que va fer pel cinema. Com a mínim és allò de dir, jo he fet el que he pogut. Ell sí que va ser gran.
Mi padre me regaló mis sueños. Además de darles los suyos a otros. Realmente me da mucha confianza saber que ahora que él no está, sus películas seguirán aquí. Toda mi vida, cuando veo una de sus películas, no puedo evitar volverme hacia quien está a mi lado y decir, él, mi padre hizo eso.
La Finestra Indiscreta s'omple de La Cinema en femení plural.
Les 125 millors directores de cinema de la història. Sílvia Andrés i Alba Laguna, de la mà de Joan Baez i Emily Lou Harris.
Están luchando para tener una vida mejor.
Les tres Lucías cubanes de la revolució.
La revolució!
Carvalhies i Violeta Kovacsis, les dues amb bellíssim color porpra.
Jo vull fer-ho sempre, això.
Laisa Dominic, Julie, de My Fair Ladies, excepcionals.
La finestra indiscreta.
Cut que cut.
Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
I a l'audiovisual... Les millors bandes sonores creades per elles.
I li hem demanat a l'Uri... Saps què, Uri? En un programa com aquest, que durant les dues hores, majoritàriament, no tot, però majoritàriament serà en femení, evidentment, rockeres, rockeres, veus femenines del món del rock, i ha fet una selecció que anirà sonant i sonant i sonant. Jo no les identificaré totes, però aprofiteu-les, aprofiteu-les. Arribats a aquest punt, us he de dir que l'audiovisual anirà també de dones que fan música de cinema i una bona selecció dels seus treballs. I, per altra banda... I Morricone, que s'esperi. I, per altra banda, la setmana que ve arriben els Gaudí. Ja us anunciem que el diumenge 21 Catalunya Informació i CatFM faran la gala dels Gaudí, perquè no pot fer-ho Catalunya Ràdio com cada any, perquè coincideix amb que juga al Barça, punyeta, ja està bé, cada any, per l'amor de Déu. Però teniu oportunitat de guanyar el premi que oferim cada any gràcies a la gentilesa del Gremi de Cinemes de Catalunya, que és un passi VIP, és a dir, dues entrades gratuïtes per fer servir tot l'any, de dilluns a diumenge, per una persona i acompanyant. I podeu anar a qualsevol dels cinemes que formen part del Gremi de Cinemes de Catalunya, els cinemes d'aquest gremi, que són gairebé tots, i anar cada setmana, gratis, al cine, dues persones. Què us sembla? Doncs ja està. I què heu de fer? Doncs escriure a la finestra indiscreta. I què heu de fer? Respondre a una pregunta que ara us faré. I teniu de temps fins a aquell dia, el diumenge 21... a les 3 de la tarda, des d'ara mateix fins diumenge 21 a les 3 de la tarda, només ens heu de respondre a la pregunta següent. Amigues i amics, a quina orgia de pel·lícula van coincidir Carme Elias, Premi d'Honor d'enguany, Sílvia Amunt, Vicky Peña i Assumpta Serna? Repeteixo, a quina orgia de pel·lícula van coincidir Carme Elias, Sílvia Amunt, Vicky Peña i Assumpta Serna? Si voleu jugar, perquè hem de fer un sorteig, evidentment, entre tots els encertants, heu d'enviar la resposta a finestra@catradio.cat. Bé, arribats a aquest punt, Alfons, Violeta... Una vegada més he de recordar que hem fet una llista de les 125 millors directores de la història del cinema a criteri de la finestra indiscreta, millor dit, a criteri de qui parla en aquest moment a la finestra indiscreta.
Sí, i que agraïm molt per la perseverància, per exemple, de l'Ivan Gordillo, que ens reclamava la llista per poder descobrir les pel·lícules d'aquestes directores, i m'alegra molt que no hagueu desfallit. Vam dir que penjaríem la llista especialment aquesta setmana.
Ja sabeu que, evidentment, és una llista com podia haver 125 llistes més, perquè hi ha moltes més directores, i, evidentment, hi ha qui diu, oi, per què no hi ha aquesta? Oi, i aquesta que només va fer una pel·lícula l'any, no sé què. Bueno, perquè hem intentat cobrir tot l'espectre de tota la història del cinema, i la gent que va fer una pel·lícula fa molts anys tenia molt mèrit de fer aquella pel·lícula, i potser no era molt bona. El que era excepcional és que la pogués fer una dona com a directora, no? I, per tant, hem d'equilibrar una mica tots aquests factors. I això sí, ja ho dic, eh? Hi ha una preponderància tremenda de directores catalanes. Però per què? Perquè si no les defensem nosaltres, no les defensarà ningú. I perquè jo crec que és actualment una generació espectacular i que mereixen ser reconegudes. Ja he dit tot el que havia de dir per justificar-me del tot, Violeta.
Sí, jo crec que en aquest sentit que és evident que, per exemple, no, incloure cineastes, no, com Marco, Nelly Reguera, com la Carla Simón, la Carla Subirana, també... Una mica també dona aquesta idea, no?, dels bon moment, no?, que s'està vivint en aquest sentit. Tot sigui també que són cineastes que tenen una o dues pel·lícules i que es parla molt en el cas de les directores, de vegades, no? De que una pel·lícula encara, no? Però que fer la segona, per exemple, és de vegades el més complicat.
Mira, la Marc Coll, la segona la va fer, però la tercera
no
hi ha manera.
Exacte, de moment ha fet una sèrie de televisió, no? Matar el padre... Però vull dir, aquesta dificultat també està allà, no? Sí que s'agraeix, doncs, no?, que hi hagi aquesta proximitat, i també és veritat una mica el joc de les llistes és aquest, finalment, no?, que tots en algun moment, no?, jo tinc apuntats els noms que jo hagués afegit.
No? Clar.
Sí, una miqueta... Aviam, d'entrada, clar, entrant una mica en el joc de les cineastes més contemporànies...
Vam fer 125, perquè havíem fet la llista dels 125 directors...
Però jo,
perquè
per exemple,
eren 125 anys de la història
del cinema.
Jo, per
exemple, sí, contemporànies, pensava, no?, en una directora alemana com Valeska Griesbach, pensava, per exemple, en una cineasta com Joanna Hogg, que, per exemple, ha fet The Souvenir, que és una pel·lícula interessantíssima, però després sí que faig... aquí entro més en un tema, que és que tenia apuntats, per exemple, els noms de Barbara Hammer o de Sharon Lockhart, en el sentit una mica d'obrir la porta a aquest cinema més experimental, en el que sí que crec que les dones han jugat un...
paper protagonista.
La Maya Deren, per exemple,
sí.
No? És una figura...
O la Maya Deren ni
és. Sí, ja ho sé, però dic... No. Però dic que justament que obre la porta a una relació... Hi ha dues relacions per mi que són claus en el cinema, no?, dirigit per dones, que és, per una banda, el cinema documental i, per altra banda, el cinema experimental. Aleshores, Barbara Hammer, Sharon Lockhart, jo és que tinc devoció per aquesta cineasta.
Però bueno, és que això, per exemple, ell no volia posar l'Spielberg a la llista de directors. Al final vam acabar posant, però... perquè és un tema d'importància.
Jo
tampoc l'hagués
posat.
No, és molt complicat, però és igual, és un tema de rellevància. Òbviament, Patty Jenkins és una directora molt rellevant, ara mateix, indubtablement.
Però hi ha una directora, que és la Rosa Vergés,
sí,
que et pot agradar més o menys, jo dic, sí, pues, com, sí, no li han, com és que no li han donat el Gaudí d'Honor, ara que ja fa molts anys que no fa res? Home, era el moment de donar-li un Gaudí d'Honor a una directora catalana que va ser l'única, pràcticament, que feia coses en un moment donat,
no? Sí.
No,
bueno, sé, la Pilar Miró mateix, vull dir, la Pilar... Ho dic també perquè són figures que en algun moment també se les ha retratat d'una manera que es diria com si fossin antipàtiques, no? O sigui, i això em sembla un prejudici que té a veure una mica amb...
Bueno, això té a veure també que va ser la directora de Televisió Espanyola en una època que era impensable, i a més m'anava molt,
sí.
I això va ser molt mal...
Però ha quedat això, al final
ha quedat això.
No?
Bé, són 125 directores, jo podeu consultar aquesta llista, evidentment, a la pàgina web de la finestra.
Sí, el tenim penjat al Facebook i al Twitter, també.
Efectivament. 125 dones, és un caleidoscopi. Bé, un caleidoscopi com les dones que apareixen a aquest documental estrenat la setmana passada, que es diu Woman, codirigit per Anastasia Mikova, que va venir a parlar amb l'Alfons.
Bé, vam haver de fer amb molta distància.
Va acceptar parlar amb l'Alfons, que avui dia, evidentment, ningú no ve.
Sí.
És a dir, hem d'anar nosaltres i, a més, a través...
Va venir a l'ordinador de l'Alfons.
Sí, efectivament.
De fet, vam haver de fer-ho dues vegades i li agraeixo perquè no es va poder fer un dilluns i la vam acabar fent un dimecres, però que trobés l'espai, no?, per tornar a recuperar l'entrevista per culpa de la maleïda tecnologia que s'havia penjat, doncs és d'agrair, evidentment.
Doncs ja ho sabeu, parlem de dones i moltes dones parlen en aquest documental.
I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman.
Pues un gran placer recibir a Anastasia Mikova en Catalunya Ràdio, en la finestra indiscreta, presentando la película Woman. Thank you very much, welcome. Bienvenida y muchas gracias.
Thank you, I'm really happy to share my experience and happy to be part of your program today.
Muchas gracias a vosotros, me alegra mucho poder compartir esos momentos en el programa, ¿no? Y sobre todo poder compartir mi experiencia con todos ustedes.
Sobre la película Woman, lo primero que me gustaría preguntar es sobre el título, ¿no? Porque la película está compuesta de una gran cantidad de mujeres, de nacionalidades distintas, edades distintas, bueno, en fin, todos los aspectos posibles. Sin embargo, el título es Woman en singular, ¿no? Es para dar este sentido de unidad?
Actually, what happens is that we create.
Bueno, efectivamente, digamos, yo el título, claro, el título que di a la película está en inglés, ¿no? Después de todo, es posible que el inglés con el español sea realmente el idioma más universal del mundo ahora mismo, ¿no? Pero lo que ocurre es que en inglés la A de woman, en singular, mujer, se convierte en una E, women, mujeres. Entonces, woman, mujer, mujeres, ¿no? Es un título un poco doble, cosa que no se ha dado claro en el título aquí en España. Entonces, con esto quería mostrar, o sea, la idea era mostrar que cada mujer es única, ¿no? Ninguna. Es la misma, ¿no? Y lo que quería realmente enseñar es que cada una de estas mujeres, cada una de nosotras somos únicas, ¿no? Hay algo absolutamente único en la forma en que nos comunicamos y en lo que contamos las cosas. Y quizás esa cosa única sean las emociones, ¿no? La emoción a muchas veces a nosotras, a las mujeres, nos ha reprochado eso de ser emocionales, ¿no? Y sin embargo, creo que justamente la emoción lo es todo, ¿no? Cada experiencia es diferente por la emoción, ¿no? Y yo cuando las entrevistaba, como decía antes, como era una de las que me entrevistaba, muchas veces sin traducción, sin entender el idioma, viniendo de una cultura completamente diferente, solo con la emoción que ellas transmitían, reía, me enojaba por lo que contaban, me alegraba con ellas, o sea, podía compartir sus sentimientos, ¿no? Pero no solo son con las mujeres, creo que es algo único en los seres humanos, esta emoción, ¿no? Y eso es lo que quisimos hacer realmente, que quise mostrar en este documental, ¿no?, en esta película, es cómo la emoción nos hace únicas a todas nosotras.
Quería preguntarle precisamente por este, digamos, enorme proceso de casting entre comillas, que es esta película, es decir, las opciones son evidentemente ilimitadas, pero me gustaría saber cómo empezaron a seleccionar, ¿no? Es decir, de qué países, de qué edades, ¿era gente que se ofrecía voluntaria o las buscaban? ¿Ya sabían el tipo de historia que querían o se la contaban al momento? En fin, porque claro, es como inabarcable.
So, yes, I wouldn't use the word.
Al principio, digamos en la primera parte del proceso, es tener a periodistas, también mujeres. La paridad en este caso no existió para nada, el 80% de la gente que trabajó en este documental eran mujeres, es así, pero periodistas profesionales, mujeres, que usamos en cada país para buscar a personas y entrevistarlas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Estas periodistas nos hacían preguntas como, bueno, y vamos a ver, ¿queréis a alguien de qué edad, a qué edad? ¿Jóvenes, viejas? Me da igual, es lo que yo contestaba. Eso da igual. Ya, pero ¿queréis gente del campo o de la ciudad? No importa, lo que encuentren. Entonces, les costó mucho entender que no importaba realmente qué tipo de mujer era, de dónde venía, ¿no? Lo que importaba es que esas mujeres que iban a hablar delante de la cámara estuvieran dispuestas no solo a hablar delante de la cámara, que eso, bueno, se habla en la intimidad, la cámara y dos o tres personas, no pasa nada, pero estuvieran dispuestas a aceptar y a asumir, a entender que lo que iban a decir lo iban a ver millones de personas probablemente. Mi conclusión es muy sencilla: nunca es tarde para aprender. O para enseñar a un hombre a aprender algo nuevo.
A un nivel más visual, quería preguntarle por la escena introductoria y la escena final, para entendernos esas coreografías tan, tan bellas, especialmente la de las ballenas, ¿no? Me impactó mucho, me gustaría saber si tenían algún significado y si fue complicado de rodar técnicamente.
Thank you for this question. I actually...
La verdad es que me alegro muchísimo de que me hagas esta pregunta, ¿no, Alfonso? Porque es algo que, de lo que me enorgullezco y que fue un placer hacer. Y pocas veces me lo preguntan, porque la mayoría de las veces, que es normal, las preguntas se centran en las entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se habrá fijado, pero la película se centra en la realidad de las mujeres, ¿no? Realmente. En sus entrevistas, pero también en imágenes que se muestran entre medias de su vida diaria, ¿no? En su trabajo, etcétera. Es algo muy, muy, muy real, ¿no? Y pensé que me gustaría, o sea, para empezar, hacer algo, algo muy metafórico, ¿no? Que no fuera muy diferente, pero tampoco tan alejado de la realidad, y que mostrara que la feminidad es algo también mucho más poético, ¿no? Realmente algo metafórico, como he dicho, ¿no? Entonces, alguien me había mandado hace poco tiempo un video de una bailarina bailando en una piscina. Me parece asombroso, muy bello. Me pareció que era realmente una forma de expresar la belleza femenina, ¿no? O sea, algo perfecto. Y, o sea, por eso mismo, ¿no? Por lo que representaba, por la metáfora de la mujer en el agua. Todos somos agua, ¿no? Los niños, el bebé en tu vientre, en tu seno, vive en el agua. También podemos dar a luz en el agua. Me pareció una metáfora preciosa. Entonces hablé con Jan, Jan es mi codirector, como dije antes, ¿no? Y le dije, oye, hagamos algo así. Y Jan es director de fotografía, es un gran fotógrafo, ¿no? Y dijo, muy bien, pero una piscina no, una piscina es feísimo. Qué horror, las paredes de la piscina, que no. Vamos a hacerlo en el mar. Y además lo vamos a hacer en medio de las ballenas. Dije, ah, vale. Muy bien, ya veremos. Entonces, nos tardamos más de un mes en rodar simplemente esas secuencias. No, por lo menos tardamos más, pero lo que se ve en la película, ¿no? Más de un mes para conseguir estas maravillosas imágenes de esta mujer, esta bailarina en el agua, a unos 15 metros de profundidad, debajo del agua, ¿no? Bailando con las ballenas, pero me pareció que realmente valió la pena porque era buscar algo totalmente diferente, ¿no? Algo que, en cierto modo, nos preparaba para ver lo que viene después.
Pues nos quedamos con esta imagen final tan bella. Evidentemente, muchísimas gracias por esta película. Nos vemos en la siguiente, espero.
Let's go. Thank you so much, Alphonse.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?
Hace un par de semanas. ¿Abuela? ¿Mamá? ¿Recuerdas dónde has estado?
Por ahí fuera, supongo.
¿Qué es eso?
Estaba en la finca cuando tu abuelo la heredó. Acabó perdiendo el norte.
Ja veieu, eh? Tres persones femenines, per entendre'ns, àvia, filla i neta, Emily Mortimer, Bella Heathcote, Robin Nevin i una directora, Natalie Erica James, que no és a la llista de les 125 millors de la història del cinema.
No ha d'estar-hi.
Bueno, hi ha molta gent que l'ha celebrat com una de les debutants més interessants.
Però una cosa és celebrar un debut i l'altra cosa és incloure-la en una llista de... Perdó, no és el tema ara, però...
No, la pel·lícula és Relique. La vam veure al Festival de Sitges. És una pel·lícula de por. És una pel·lícula molt inquietant. Una àvia que desapareix, una filla i una mare que arriben just quan ha desaparegut, i quan torna ja no és l'àvia que havien conegut fins ara. I aquí comença el que jo dic misteri estil David Lynch. És a dir, el que estic veient és la realitat o directament la pel·lícula ha entrat en una altra dimensió?
L'àvia està dement o l'àvia està posseïda?
Exacte. És a dir, l'àvia és el monstre o el monstre és la pel·lícula que tal com està filmada fa tanta por com un monstre quan en realitat no hi ha monstre.
Exacte,
sí, o no?
Que en el fons és, que en el fons podríem dir que és una de les essències del fantàstic, no?
Efectivament.
El dubte de si realitat o allò sobrenatural, no? Ha ocupat aquest espai de la casa, que jo crec que és una de les coses que a mi més em va agradar de la pel·lícula, que és aquest espai de la casa on arriben les dues...
Sí, la filla i la neta.
La filla i la neta. I on vivia, on viu aquesta dona major. Em passa amb Relic una cosa, que és que hi ha un moment a la pel·lícula que, sense explicar res, o sigui, hi ha un moment a la pel·lícula que un dels personatges s'escapa un momentet, I aquell moment una mica en què va alternant les dues històries, crec que no està del tot ben portat.
Perquè la gent últimament té la mania de disgregar la pel·lícula en 24 accions simultànies, sí, cosa que Griffith feia molt bé, però no cal sempre.
No, per part, Griffith...
Si ens concentrem en una direcció...
I Griffith, com dius tu, ho feia molt bé.
Sí.
Griffith inventa el muntatge paral·lel perquè no passi això, perquè es vagin compensant les històries i sobretot perquè es vagin relacionant entre elles. Cosa que no aconsegueix Relic, que per altra banda és una pel·lícula que em va interessar...
I a tu també, al fons?
Oh, jo la recordo molt inquietant, però també molt, molt, molt delicada, molt, molt ben portada a nivell d'ambientació. L'Emily Mortimer, que és una actriu que a vegades m'irrita segons quan, aquí m'estava molt bé.
Perquè jo crec que ella que té aquest to de vegades una mica afectat, en el context del terror, no sé per què, però crec que
funciona,
cau bé. Exacte, sí.
Va fer aquella pel·lícula del vaixell, també La possessió de no sé què, i també estava...
Que la pel·lícula era terrible, però ella estava bé.
Sí, però és un redescobriment curiós, de Minnie Morgan.
Aquesta setmana, a banda de les pel·lícules de joves que ja vindran més endavant en el programa, heu de triar entre O Woman, que l'acabem de sentir, o aquesta Relic, o Minari, que se suposa que és la superpel·lícula de la setmana, perquè estarà als Òscar, ha guanyat ja premis en els Globus d'Or, tot plegat, i és una pel·lícula coreana que en realitat no ho és.
David, mira, són ruedas.
¿Ruedas?
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero.
¿Y es esto?
Papá va a hacer un huerto enorme.
Qué gran día para estar en la casa del señor. Si es la primera vez que venís, levantaos. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí.
Massa preciosa. Lee Isaac Chung explica el que se suposa que és el seu record d'infància de quan la seva família coreana es van instal·lar a Arkansas...
Als anys 80.
Als anys 80. I a partir d'aquí comença una... Podríem dir... Jo dic el que penso i ja està, sí. El que és una pel·lícula molt agraïda amb la societat d'acollida que han viscut, perquè bàsicament tothom els estima en aquesta pel·lícula. La natura no. La natura els hi fa la punyeta. Però no és una història d'immigrants que pateixen per ser-ho, ni molt menys, no?
Bé, jo sé que hi ha una cosa que m'agrada de la premissa, que és aquest, el fet de que retrati la immigració coreana als Estats Units, en el sentit de que potser no és una història que estiguem molt acostumats a escoltar, és a dir, no hi ha únicament immigració xinesa, no hi ha únicament immigració llatina, sinó que Corea, que a més és un país ric, també ha tingut els seus episodis d'immigració, i això jo sempre crec que és interessant, no? Que al final... La immigració existeix constantment i en el fons també ens treu del nostre lloc de països potser de vegades una mica més privilegiats que d'altres i sempre podem estar en el lloc de qui ha de mirar i això sempre em sembla interessant. Però sí que és veritat que la pel·li té aquest punt, no? Com...
Jo és
com
que...
de tot agraït. Després hi ha una altra cosa, que és el fet de que... A mi, per exemple, que intenti al final com trobar com un punt una mica excessiu... He de donar un final una mica sorpresiu. Em resulta una mica... No m'acaba...
Sobre.
Sí, em recordo una mica la pel·lícula de l'Aquafina l'any passat, no? Aquestes pel·lícules suposadament asiàtiques, que, però clar, és que el protagonista és el tio que hem vist 8 temporades a The Walking Dead, per dir alguna cosa. A mi això em tira una mica enrere, no? Que aquestes... Clar, és que és un actor totalment integrat al sistema americà, en el fons, no? I quan intenta explicar aquesta història, són petites coses que fa que no em pugui prendre tan seriosament la pel·lícula com m'agradaria, no?
Jo, si puc dir un parell de coses més sobre la peli, sobre Minari, una és que sí que és veritat que ja, abans parlàvem de Relic, de la figura de l'àvia, que és molt inquietant, aquí hi ha una altra àvia que a mi em sembla que és bastant... A mi potser és el que més m'agrada de la pel·lícula, un personatge que de cop ella sí que arriba de Corea i cau en aquests Estats Units que li són molt aliens, però la seva singularitat crec que juga molt a favor de la pel·lícula. I després una altra cosa que crec que potser a la pel·lícula no li... Que si pensem que no ha guanyat tants premis o si ens oblidem d'això i la posem en el lloc d'una pel·lículeta, doncs potser
milloraria.
Té més interès.
Doncs ja li hem fet massa mal.
Exacte,
per l'entella,
sí,
sense parar.
Exacte, clar. Sí.
Bé, doncs, escolteu, ja parlarem de les joves més endavant en el programa, perquè ara, amigues i amics, Joan Baez, una petició musical dels seguidors de La Finestra Indiscreta. Ah. I mentre sona, us faré un parell de preguntes dels oients d'aquestes, Violeta i Alfons, El Xavier, molt preocupat perquè ha vist La Chien, la pel·lícula de Jean Renoir, i Perversidad, que és el remake que va fer Fritz Lang, diu... La de Jean Renoir és molt més bona. Michelle Simon és millor que Edward G. Robinson i, a més, té sentit de l'humor i la segona no en té. La pregunta, calia fer una segona versió d'una joia del cinema? Ai, aquesta pregunta. Ai, quantes vegades?
Bé, jo he de dir que igualment Edward G. Robinson, i especialment en mans de Fritz Lang, no va estar gens malament,
no.
Perquè a part va aconseguir encarnar, diria, una figura bastant diferent dins del cinema negre, no? Que tenia aquests personatges o herois d'una certa duresa, no? Robert Ryan, inclús un Humphrey Bogart, no? I de cop apareix Edward G. Robinson, que és aquest home comú, no? Immers en aquests espirals, no? De fatalitat. I a mi sí que em convenç.
Doncs el Xavier, el Javi, que ha vist Notícies del Mundo, de Paul Greengrass, i diu... es vol treure l'etiqueta típica de director d'estil correcte, però no arrisca. I fa un western que és del tot previsible. I és avorrit, en definitiva. I l'únic que el salva és Tom Hanks. I bé, no li trec la raó.
Jo li dono bastanta raó,
sí.
De fet.
Sí,
no,
sí.
És que no només no li trec, sinó que a part m'ha agradat molt aquest principi de la frase, de es vol treure de sobre l'etiqueta de cineasta correcta. Mira que Paul Greengrass, intento que em caigui bé, m'interessa la saga Bourne, de Bourne. Sé que, a més, és del Barça. Si no m'equivoco, volia fer una pel·lícula sobre el Barça de Guardiola.
Notícia bomba.
És veritat.
Titular.
En el seu moment volia fer una... I ja, jo, evidentment, per
o
això...
O potser millor que no la faci.
Jo per això ja em cau bé, però estic totalment d'acord amb el que llegies. Que...
Bé, pel·lícules. I això de la Filmoteca i del fenomen ens ho ha d'acabar d'arreglar.
Debe de estar loco si cree que voy a salir de paseo con usted. No quiero que meta sus narices en mi vida privada. Yo jamás me permitiría hacerlo en la suya. Me queda algo de orgullo, por si usted no lo sabía.
¿Acaso no quiere ser feliz?
Déjeme sola y seré feliz. No voy a estar todo el día con la sonrisa en los labios solo para que usted crea que soy feliz.
Bàsicament perquè m'agrada el que diu aquesta dona en aquesta escena d'aquesta pel·lícula, que va ser pràcticament el debut de Lindsay Anderson al cinema, El ingenuo salvaje, This Sporting Life, amb Richard Harris de protagonista, dimarts que ve a la Filmoteca. És interessant, no us la perdeu, mentre fem Té Angelopoulos per davant, per darrere, tot el que convingui, i de redescobrim pel·lícules de Paul Newman com a director. Dimecres, a 4:45, la tercera que va dirigir aquesta amb la seva dona, Joan Woodward, l'adaptació de El efecto de los rayos gamma.
Hey, you see how those cards come together? How the points of the cards hit each other? It's good news. Prosperity and a big surprise right around the corner. You look good here, Nan. Jewels. Absolutely bejeweled. You got a new hairdo. Looks good. See the stars? You see how the cards come together like that? Yeah. That is a tall, dark, handsome stranger, Nanny.
I went to a party last Saturday night. I did a good leg. I got in a fight.
I a més, com ens diu la Isabel, sisplau, aneu a la Filmoteca. Aneu a veure les pel·lícules de la Kelly Reichardt. Aneu-hi perquè Wendy and Lucy em va fer plorar amb la seva història i les seves mascotes.
És que diria que és una de les pel·lícules més tristes, més doloroses del cinema contemporani. Una cosa feta amb una delicadesa, però que toca... Que fa mal.
O sigui, la gent està pendent de Kelly Reichardt, que també està a la llista de les 125 millors directores de la història, i de la qui aquesta setmana podrem veure All, Certain Woman, Mix Cut Off, All Joy, River of Grass... No s'havia estrenat res, però a la Filmoteca les podem recuperar i la Violeta us ho pot recomanar molt especialment.
Sí, jo és una cineasta que li tinc una especial estima. Des d'All Joy, que va ser la seva segona pel·lícula, una pel·lícula que, a més, fa amb només dos actors, un viatge en carretera per explicar una mica, no, el com la vida canvia, el temps passa, i a mi m'agrada
molt... Dos en la carretera de Stanley Donen.
Sí, però passen menys
ja
coses.
Ja ho sé, però
passen
bueno...
Passen menys coses.
Però m'estaves fent referències.
A part, sí que és veritat que, per exemple, un dels actors sigui Will Oldham, que és un músic bastant indie. Kelly Reichardt jo crec que és una directora interessantíssima. Per el tipus d'aproximació que ha fet al western, per exemple, amb Mixkatov i amb la pel·lícula que veurem d'aquí uns mesos, First Cow, que s'estrenarà aquí.
La completa Avalon, per tant,
exacte,
arribarà.
I després, a més a més, hi ha una cosa que m'agrada molt, que és aprofiteu per veure-la a la Filmoteca, perquè la manera que té de filmar el paisatge és espectacular. Hi ha plans que semblen realment quadres, especialment a una pel·lícula com Mixkatov, i jo crec que és per gaudir-la.
Kelly Reichardt, Angelopoulos i Paul Newman, combinació perfecta i fenòmena.
Sailor!
Bicho!
Hola, cariño!
I ara parlarà d'una caçadora de pell de serp.
Mi chaqueta de piel de serpiente!
Com la que portava Marlon Brando a piel de serpiente.
I escolta, això és de la teva època, eh?
A l'ataque!
Batman de 1966, la pel·lícula...
Divertida, la dels plunk, splash, clink, plunk, plunk.
Efectivament, demà a les 3:30, i després podeu empalmar amb el Jurassic Park de l'Spielberg a les 8:10. Diumenge a les 8:10, aquest cor salvatge, no?, del Lynch, la Violeta, que no et faci mandra, que sé que ho estàs desitjant.
Tinc moltes ganes d'anar, però és la típica cosa que decidiré el mateix diumenge.
Val, així m'agrada. Dilluns, al migdia, a les 3:30, Aliens, el regreso, que la Sigourney Weaver ha dit aquesta setmana, s'ha mullat, i ha dit la millor és Aliens, el regreso a la saga. Després el Chunking Express, no?, del Wong Kar-wai, que continua funcionant meravellosament bé aquests dies a la taquilla. Dimecres, Akira, a les 4. Dijous, el Freaks, del Todd Browning, a les 3:35, i això que sona al Casino de Scorsese, a les 7:15. Jo no la podré veure, moro de pena, perquè la vull veure un cop en pantalla gran i mai ho aconsegueixo. Divendres, Ningú no és perfecte, a les 4:30. Gosford Park, a les 6:20, i acabem la setmana amb La Matança de Texas, a les 9:10.
Però ens queden Los Inocentes, i és que s'ha estrenat una pel·lícula jove, de joves, sobre joves, que ara rebrem el director Guillermo Benet, que francament, gràcies a Déu que encara tenim debutants com ell amb aquesta pel·lícula.
Què passa? Què? Què passa?
Creo que he matado un tío.
Coincidint amb l'estrena de Les dues nits d'ahir, s'ha estrenat també Los Inocentes. És una pel·lícula de Guillermo Benet, una pel·lícula sorprenent tant pel que explica conceptualment com per com està rodada. I Guillermo, bienvenido a la Finestra Indiscreta. Te he de felicitar porque para mí es un placer siempre descubrir la renovación, el aire fresco, la liberación que supone gente que tiene ganas de entrar en el cine y usar el cine de una manera tan libre y tan pensada como lo has hecho tú, de verdad.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Encantado de oír esas palabras.
Estaba explicando, y explico ahora también, complemento, que es, la acción de la película tiene lugar durante una noche en la que ha habido lo que se define como unos disturbios callejeros después del desalojo de un concierto entre unos jóvenes que, por juntos y por separado, huyen, y en medio de todo esto hay un policía que muere. Hay un poco de violencia y, bueno, para empezar, casi con todo lo que hemos vivido en Cataluña estas últimas semanas y los últimos tiempos, casi parece un diálogo con la actualidad de lo que nos está sucediendo, ¿eh?
Sí, en ese sentido, por ejemplo, me resulta muy interesante, sobre todo, contar cómo hemos hecho ese paso desde lo más contextual de la realidad política a la universalización de los conflictos y de las tramas humanas, ¿no? El origen de esta película tiene que ver con Ciudad Morta, el documental de, creo que es del 2013,
sí,
que
sí,
narra
sí, sí.
Todos estos acontecimientos que ocurrieron en Barcelona.
Muy polémica y, en Barcelona y en Cataluña, sí, sí.
Claro. En ese documental, en Ciudad Morta, hay un momento muy duro en el que un periodista de ahí de Barcelona cuenta cómo le llegó un anónimo, ¿no?, a la redacción del periódico, en el que decía que una persona conocía la identidad de los verdaderos culpables, ¿no? Y a mí me pareció súper, o sea, me pareció un momento muy duro el entender que había alguien que conocía esa identidad y que tenía la llave para que todo el proceso judicial acabase, ¿no? Y justo me pareció muy interesante intentar trabajar con lo que la historia nos había escamoteado de Ciudad Morta, ¿no? Que era cómo se había formado ese pacto de silencio entre las personas que conocían la identidad. Entonces, como obviamente yo no conozco mucho la realidad de Barcelona porque no vivo allí, nos pareció que lo más interesante era descontextualizarlo de Barcelona, alejarlo de Ciudad Morta, pero quedarnos con el trasfondo humano que hay en ese grupo de personas, ¿no? Y sobre todo para intentar universalizar los sentimientos, las emociones que puede haber detrás de las personas que han cometido los hechos y que tienen que montar ese pacto de silencio, ¿no? Intentar entender cómo se monta ese pacto de silencio e intentar entender qué procesos humanos hay detrás de ello, ¿no?
Me encanta que este relato fragmentado con diferentes puntos de vista, que yo definiría un poco como el sistema Rashomon, aquella película de Akira Kurosawa, en la que ocurría un hecho que después diversos personajes que eran supuestamente testimonios explicaban cada uno a su manera desde el punto de vista, y tú nunca tenías acceso a una verdad definitiva, pero tenías un prisma completo de todo junto, ¿no? Lo bien que este puzzle lo habéis planteado y cómo es en realidad la vida, porque nunca puedes estar seguro de cuál es la última verdad de los hechos que nos rodean, y cada vez menos.
Claro, a nosotros nos interesaba mucho la relación entre el individuo y el relato social, por así decirlo, ¿no? Y cómo sentimos que hay una verdad impuesta, una verdad impuesta por este relato social, y muchas veces sentimos que hay una parte de ese relato que nos es ajena, ¿no? Poníamos mucho el ejemplo de cómo se cuentan las anécdotas en los grupos de amigos, ¿no? Y cómo un grupo de amigos, por ejemplo, ha hecho un viaje y años después un miembro del grupo cuenta la anécdota y de repente tú sientes que está contando algo que te ha pasado, pero que a ti no te ha pasado exactamente igual,
claro,
¿no? Y entonces nos interesaba mucho cómo el relato de cada uno de esos personajes en el fondo está completamente teñido por su experiencia, por sus emociones, por lo que ellos han vivido. Y de alguna manera queríamos que se mantuviesen irreconciliables, pero también que de alguna manera colisionasen entre ellos hasta el punto de que no fuese imposible construir un puzzle real, porque de alguna manera la experiencia de cada uno de ellos ha transformado su visión, ¿no? Y eso nos parecía muy interesante. Rashomon fue una gran referencia para la película en ese sentido, también The Affair, que es una serie de hace un par de años, y bueno, también nosotros en ese sentido queríamos dar una vuelta de tuerca al sistema Rashomon, por así decirlo, llegando al punto en el que ellos nunca terminan de ser conscientes completamente de cuáles son las divergencias entre sus puntos de vista, porque para nosotros era muy importante entender que en el mundo real la ilusión de verdad funciona, ¿no? Como sí que existe una especie de verdad que nosotros nos creemos y que nosotros asumimos, aunque si nos ponemos a analizarla no termina de funcionar del todo, ¿no?
Me ha interesado muchísimo, evidentemente ya te lo habrán comentado, el formato de teléfono móvil, ¿no? Es decir, el uno por uno, extremadamente cuadrado. Ahora que en las televisiones no paran de pedir que la gente filme las cosas horizontalmente para poder adaptarse a las dimensiones de la pantalla doméstica. Después del Faro y El Hijo de Saúl, que son películas que recientemente nos han ofrecido también este contexto absolutamente oprimente de imagen, yo lo entiendo más bien como la imagen a la que nos hemos acostumbrado a ver la realidad. Es decir, más que mirarla, la vemos siempre a través del formato del teléfono móvil, que está en todas partes, pero nos oculta muchísimas cosas, ¿no?
Sí, a nosotros el formato nos interesaba mucho también en relación con el conjunto del resto de decisiones formales que hay en la película, ¿no? El hecho de que todos sean retratos, el hecho de que activa muchísimo el fuera de campo, y en ese sentido tiene mucho que ver con lo que tú dices, en el sentido de que el formato lo que hace es oprimir muchísimo al protagonista de cada capítulo, y digamos que su relación con el fuera de campo es muy intensa, ¿no? Como sientes que lo aíslas mucho con respecto al contexto y hace que el fuera de campo sea muy opresivo con respecto al personaje, y eso tenía mucho que ver con con muchas de las cosas que queríamos contar en la película, ¿no? Como la relación entre el individuo y el colectivo, la soledad en la que creo que hoy en día nuestra generación tiene una relación con la soledad muy intensa, y también creo que nos cuesta mucho elaborar dinámicas colectivas, y creo que la película también va de eso. El hijo de Saúl fue una película que salió justo antes de que nosotros rodásemos, y también fue una gran referencia para nosotros, y también nos sirvió mucho para ver cómo las decisiones formales que ya habíamos tomado podían funcionar de determinada manera.
Pues felicidades por Los Inocentes, Guillermo Benet. Cada día más a favor de la gente que tiene propuestas y que consigue llevarlas a cabo con todas las dificultades, pero también con toda la urgencia de hacer que el cine siga viviendo y respirando. Y por lo tanto, el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, éxito.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I Billie Holiday, que em dona permís per acomiadar la primera part del programa amb la seva veu de vellut. Aquesta sí que és Billie Holiday, no la de la pel·lícula Contra los Estados Unidos. Bé, ha arribat el moment de fer la pel·lícula de la meva vida, una de tantes, i m'endinsaré en el cinema cubà i us presentaré un cineasta que va morir, que es diu Humberto Solás, i que va fer una pel·lícula extraordinària el 68 que es deia Lucía, 2 hores 40 minuts, amb 3 històries, la del 1895, la guerra d'independència o guerra de Cuba, i una dona, Raquel Revuelta, dona alta, de classe alta, estil senso, que s'enamora d'un home i aquest home s'aprofita d'ella per reprimir la revolució. És la dona que traeix la revolució. I la del 1930, la revolta contra Gerardo Machado, i és Linda Núñez, que és una dona de classe mitjana que per amor es torna revolucionària i acaba descobrint que totes les revolucions s'acaben convertint en burgeses. És la dona traïda per la revolució. I l'episodi del 1968, amb el triomf del castrisme i Adela Alegrà, que és una obrera, una proletària, enamoradíssima d'un home que no vol que aprengui a llegir i a escriure, i que a més no vol deixar-la sortir de casa. És un revolucionari, però vol la dona oprimida a casa seva, i ella finalment diu, no, em quedo amb tu i t'estimo, i tu estaràs amb mi, i tu em deixaràs fer el que jo penso que he de fer. És la dona que es fa amb la revolució. Doncs aquesta pel·lícula meravellosa és la que acomiada la primera part de La Finestra Indiscreta, amb un fragment d'aquest tercer episodi, escolteu-lo bé, sisplau, i la bellíssima música de Leo Brouwer amb el tema de Guantanamera.
Y he vuelto porque yo no puedo vivir sin ti. Pero yo no puedo seguir como tú me tenías, Tomás. Yo tengo que trabajar, Tomás, compréndeme.
Pero si yo...
Yo tengo que servir para algo, Tomás. Yo no, si no, ¿para qué voy a vivir?
Mira, coño, para decirme toda esa jeringonza, mira, no debiste haber venido, ¿oíste? Para decirme toda esa jeringonza, mira, te puedes ir largando ya. ¡Ya para el carajo!
No, yo voy a seguir contigo, yo voy para la granja, voy a estar contigo y no me voy a ir. Yo me quedo aquí, porque para eso me casé contigo.
No, si yo te quiero mucho, pero tú tienes que obedecerme a mí, ¿oíste? Me vas a obedecer, coño.
Yo voy a seguir trabajando, sí, y tú sí. Me vas a dejar vivir, sí. Y tú me vas, sí, a querer, sí, pues. Y tú no vas a abusar más, coño.
Pero estás muy equivocado, porque tú no vas a entrar por el aro, coño, por el aro.
Así no, así no, así no, Tomás, no abuses, coño, coño, porque te vas a llevar de querer, Tomás.
Coño.